Les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
012. La Generalitat al teu costat. A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte i assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
Aquest divendres 11 de setembre, Ràdio Estel oferirà una programació especial en motiu de la Diada de Catalunya. A les 11 del matí, la història de Catalunya amb cançons, amb les narracions de Lloll Bertran i Lluís Soler i les veus de Nina, Josep Maria Mainat i Toni Cruz de la Trinca. A les 2 de la tarda, Araguaia, l'homenatge musical al bisbe Pere Casaldàliga del mestre Carles Casas. I a 8:15 de la tarda, edició especial del Mirador de l'Actualitat. L'11 de setembre, viu la teva diada a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
9:01, hola Catalunya, hola Andorra. Salutacions també, com sempre, a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Van ser 34 punts, 10 rebots, 5 assistències per un 48. Sí, sí, 48 de valoració. Aquesta va ser l'actuació d'ahir de Pau Gasol en la derrota d'Espanya, segona relliscada en aquesta primera fase del Eurobàsquet. Però en Pau Gasol només, per molt que es vesteixi de superheroi, no dona, i més davant d'una selecció italiana, en aquest cas, que ahir va treure tota la seva artilleria amb un 11 de 24 en triples, amb un excels Bellinelli que va signar 27 punts amb un 7 de 9 des de més enllà de 6,75 o els 29 punts de Gallinari. De fet, el recital dels italians va ser majúscul fins a arribar als 105 punts. D'aquests, 63 en la segona meitat. Pau Gasol ha tornat a donar la cara per reconèixer, primer, que ja no tenen marge d'error, i segon, que aquesta selecció espanyola, a diferència d'altres anys, no va sobrada de talent.
Estamos en una posición que no podemos permitirnos más deslices. Este grupo lo que tenemos que ser conscientes es que no es un grupo con el mismo talento de baloncesto que en años pasados. Por lo tanto, de ahí la necesidad, la importancia del darlo todo, de jugar con una intensidad, una concentración, una disciplina, una conjunción de equipo enorme para sobreponernos a estos momentos que bueno, es un momento difícil.
Doncs el combinat de Sergio Escariolo s'ha de posar les piles, si no vol fer les maletes abans d'hora i quedar-se sense bitllet pels Jocs Olímpics de Rio 2016. Queden dos partits per acabar la primera fase i els dos, contra Islàndia un, l'altre contra Alemanya, els han de guanyar sí o sí per passar als vuitens de final. En joc des de les 9, Espanya 5, Islàndia 2. Això és Bàsquet al dia, amb el Mario Ramírez, el control, Xavi Pagan a la producció.
Des d'ara fins a 2:15, no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
9:04, comencem.
Viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs així estan les coses a la selecció espanyola en el grup B, quarta jornada de l'Eurobàsquet. Avui Sèrbia ha derrotat a Turquia 72-91 i Itàlia, que ha derrotat Alemanya, també per el resultat ajustat. De fet, el partit ha acabat a la pròrroga i finalment els italians s'han endut la victòria per 89-82, com dic, a la pròrroga. L'equip d'Escariolo, sense marge d'error, si vol ser campió de l'Eurobàsquet, ha de guanyar els propers 6 partits, 5 per ser finalista i aconseguir la classificació directa pels propers Jocs Olímpics i 3 per optar al preolímpic. Però tot això, que no deixa de ser comptes de la llatera, passa per guanyar avui a Islàndia. De moment, el marcador ara mateix està amb 9-4 a favor dels interessos del combinat espanyol. Demà els tocaria fer el mateix davant d'Alemanya. La classificació, Sèrbia 4-0, Itàlia 3-1, Turquia 2-2, Espanya 1-2 amb un partit menys, Alemanya 1-2, Islàndia 0-3 amb un partit menys. I el que ha de fer la selecció espanyola, si vol sumar més victòries, és defensar i evitar un partit com el d'ahir amb 105 punts en contra. Pau Gasol.
La base es que nuestra defensa tiene que estar a un nivel mucho más alto. La intensidad, sobre todo atrás, tiene que ser muy superior a lo que han sido las dos derrotas que hemos tenido. 105 puntos hacia un equipo como Italia, que ayer estuvo muy, muy acertado, metiendo tiros complicados. Aún así creo que nuestra defensa no estuvo al nivel que tiene que estar y si queremos hacer algo importante en el campeonato vamos a tener que mejorar mucho en ese lado del campo.
Doncs les paraules del pivot de Sant Boi, que avui, si no hi ha un desastre majúscul, es convertirà en el màxim anotador espanyol als Eurobàsquets. Està a 4 punts d'Epi. Però el veritable protagonista de la selecció no és altre que Niko Mirotić, que ahir, després del 98-105 contra Itàlia, de camí als vestidors, va estripar una bandera sèrbia que un aficionat li va plantar davant dels morros. Si a hores d'ara encara no heu vist les imatges, les teniu al Twitter i al Facebook del programa, @basquetaldia i a facebook.com/basquetaldia. El jugador montenegrí avui s'ha disculpat.
Primero que lo sentía, ¿no? Que ha sido un error por mi parte, pero un error muy inconsciente, ¿no? La bandera se había roto y yo luego me di cuenta que era una bandera serbia, o da igual cualquiera la bandera, yo he dicho que lo siento, que no era mi intención, ¿no? Y ya está, he pedido perdón. Yo no puedo pedir más que eso, no quiero que nadie me perdone, ¿no? No espero de eso, pero simplemente quiero dar la opinión, cómo ha sucedido todo. Yo dejé mis declaraciones, pedí disculpas, lo único que me queda es centrarme en intentar pues, hacer lo mejor, ayudar al equipo para que ganemos estos dos partidos que nos quedan.
Doncs les explicacions i les disculpes de Mirotić després d'estripar ahir una bandera sèrbia i, vaja, també us podeu imaginar doncs, la premsa sèrbia realment enfurismada amb l'acte del jugador montenegrí. Fins i tot han demanat a la FIBA que l'expulsés de l'Eurobàsquet, però finalment la cosa no ha passat d'aquí. Pel que fa al partit d'Espanya, Islàndia en aquests moments 13-6 guanya l'equip de Sergio Escariolo. Una pausa i parlem amb un històric exjugador que ha vestit 158 vegades la samarreta de la selecció espanyola. De fet, és un dels 22 que ha superat la barrera dels 150 partits. Se'ns espera, ja ens escolta el president del Fiat Joventut.
A bon nivell, independent.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs el jugador que més vegades ha vestit la samarreta de la selecció espanyola és Epi, amb 239 vegades. Després vindria Nino Buscató amb 224, Navarro amb 223 i Felipe Reyes, que en té 212. Una mica més de 212 si comptem l'actual competició, l'actual Eurobàsquet 2015. I en el lloc 19 trobem a Jordi Villacampa, amb 158 partits jugats. President del Fiat Joventut, hola Jordi, bona nit.
Què tal, bona nit.
Escolta, hem de parlar del present, però sobretot del futur de la penya, de la cantera, del model joventut, del joventut model. Però abans, deixa'm preguntar-te per l'Eurobàsquet, com estàs veient a la selecció espanyola, que en aquests moments juga i guanya 13-6 a Islàndia.
Bé, en aquest partit, bé, jo crec que som molt superiors la selecció doncs, a l'equip islandès i que no hauria d'haver-hi gaire problema en guanyar. I també haig de dir que aquest europeu, com tots, és molt important les victòries i les derrotes, però sobretot és molt important el partit d'encreuament, amb la qual amb la igualtat que hi ha dintre d'aquest campionat, el més important és el partit de que et deia, d'encreuament. No és molt important quedar primer, segon o tercer, sinó jugar aquest partit contra el primer, segon o tercer de l'altre grup i poder guanyar-lo. Aquest partit sí que serà crucial.
És a dir, el més important és passar a vuitens i aleshores sí que treure el millor de tu, no?
Això mateix. De totes maneres, deixar les sensacions que deixen, doncs, de moment, contra Sèrbia i contra Itàlia no han sigut del tot bones, però hi ha temps de recuperar-se, i aquest equip té talent i pot guanyar qualsevol, també.
Uh-huh. Creus que compliran els objectius de classificar-se pel preolímpic? Potser més difícil és aconseguir la plaça directa, no? Arribar a la final d'aquest Eurobàsquet.
Sí, això està complicat, perquè hi ha equips que estan jugant molt bé. Ahir no van estar molt bé en defensa, però, clar, per l'altre cantó, Itàlia va estar exultant amb atac, eh? Mm. Van estar superencertats. Vull dir que també té el mèrit també és dels altres equips que juguen molt bé, Sèrbia també, per sí, exemple. Sí. Però almenys aquest grup, que és el que segueixo més.
Sí, sí. I en aquests moments, el partit Espanya 13, Islàndia 8, i l'objectiu vital, canviem de terç, parlem del Fiat Joventut, doncs és recaptar mínim $125.000 en 60 dies per mantenir el model cantera de la penya, i aquest que escoltareu ara és el vídeo amb el que el Fiat Joventut promociona la campanya internacional crowdfunding We Believe in Basketball, We Save Joventut Model.
We believe in basketball.
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 Doncs un vídeo on apareixen col·laborant gent com Pau Ribas, Ricky Rubio, Ona Carbonell, Mireia Belmonte, Jorge Javier Vázquez, Jordi Rovirosa, Jordi Basté o Antonio Orozco, entre d'altres. Jordi, el model joventut, tal com el coneixem, està en risc.
Bé, una mica hem fet aquest micromecenatge, podem dir-ho d'alguna manera, també per tocar consciències. No és tan important, que és molt important aconseguir la fita, és molt important, però a monetària em refereixo, però és molt més important, per almenys, explicar el que fem, qui som i per què ho fem, no? I això és el que volem explicar. Nosaltres, a partir de l'any 91, que es va canviar la llei de societats esportives, ens hem convertit en societat anònima, com tots els clubs, menys el Barça, el Madrid i penso que l'Atlètic de Bilbao. A partir d'aquí, quan ets l'equip professional, van a parar a l'ASAT i nosaltres seguim mantenint el club des de l'any que es va fundar l'any 1930, i és aquest club on tenim tots els nens i nenes de l'escola de bàsquet i on tenim les categories inferiors, que d'allà surten, doncs, ja han sortit històricament ple de noms que han jugat, doncs, a la Lliga CB, altres lligues, inclús a la NBA. Quan es va fer això, el model de la SAT, bueno, clar, a l'altre va quedar obsolet a nivell d'ingressos. Ja no hi ha ni ingressos al club, diguéssim. Amb la qual cosa, la SAT, el que és l'equip professional, cada dia, cada any, ha de deixar diners al club perquè funcioni a l'hora de becar nanos i tindre recursos i tindre estructures i infraestructures adequades perquè aquests nanos surtin, perquè el talent, doncs, es produeixi, no? Uh-huh. A partir d'aquí, clar, la situació de l'ASAT és precària, com moltes altres clubs, no diferent, i clar, nosaltres no podem seguir mantenint el nivell de poder deixar una part del nostre pressupost al club. I per això hem fet aquesta campanya. Uh-huh. Més que res, també, perquè estem, també ja vam dir, relacionat una mica més enllà, perquè estem competint a l'ASAT en ple d'equips amb desigualtat de competició, diguéssim, amb una deslleialtat, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, clar, doncs ja està bé que sigui així, no hi estem d'acord, però bueno, i és així com està muntat, però per altra banda, què ens demana el cos? O què seria lo lògic? Doncs, escolta, tanquem aquí el club de formació i aquests diners que dediquem a la formació, doncs els posem al primer equip. Uh-huh. Això, no és que tinguem dubtes, això no ho farem mai, no ens rendirem amb això. Però, bueno, clar, és el que fan els altres equips i tenen resultats molt més ràpids que en calen nosaltres.
Mm-hmm. Vosaltres no teniu ni club de futbol, ni diputació o caixa que estigui al darrere.
Bueno, el club de futbol, bueno, doncs és el que hi ha.
Sí, sí.
No tenim i ja està. El que a mi em sap més greu és que diners públics doncs sí que vagin a parar aquí, i nosaltres no. Aquesta és la gran diferència. A mi que hi hagi un senyor que vulgui sentimentalment estigui lligat a un club de bàsquet i tingui molts de diners i els aboqui allà, doncs em sembla bé, no pot semblar malament, d'alguna manera. El que ja em sembla diferent és que juguem en diferents cartes quan diputacions o ajuntaments subvencionen directament aquests clubs o caixes, i nosaltres doncs, no tenim cap subvenció. Ja estic d'acord a no tindre-la nosaltres. El que no estic d'acord és que la tinguin els altres.
Uh-huh. El que pot... o la gent es pot fer una idea, no?, de quina és la situació pel que fa al model de cantera de la penya, és que el 2008 invertíeu del pressupost al bàsquet base 800.000 euros i el 2015 400.000, no?
Sí, una mica també he vingut enfocat també perquè els ingressos del bàsquet, amb tot han anat menguant, però del bàsquet en general, no només els nostres, drets de televisió, sponsors, tot això, amb tot la crisi, aquests 7 anys han sigut duríssims. Nosaltres no som sensibles a la crisi. Dona't compte que qualsevol família que ho passa malament, bueno, clar, el primer que està de sobre és bueno, doncs les coses que pot prescindir. I una d'elles és potser és el carret de la penya, una d'elles. I d'altra banda, els ingressos de patrocini, doncs també les empreses, quan estan passant-ho malament, doncs no inverteixen tant en publicitat. Tot això també ho podem arrodonir en que l'ACB, que és la que ens hauria de reportar també ingressos ordinaris pel model, doncs tampoc ho fa a l'alçada que hauria de fer-ho. I si ho sumes tot això, doncs sí, han hagut menys ingressos i, clar, doncs hem de posar menys diners al bàsquet base.
Uh-huh. No fa ni una setmana que veu presentar aquesta campanya de microdonacions. Aquesta tarda feu un cop d'ull i s'han recollit uns 18.500 dòlars, potser ara una mica més. Com ho veus? Com ho valores?
Bueno, jo valoro bé. Qualsevol acte d'aquest tipus, hi ha molta gent que encara que sigui d'una manera mig testimonial, no? que a partir de l'esforç de 10 euros doncs es pot ajudar i ja està molt bé. Una altra cosa és si realment això, al final, veiem, que valdrà la pena la quantitat que puguem aconseguir. No sé si m'explico.
Sí.
Jo penso que més que res sacsejar una mica la societat, les estructures i pensar què volem, no? Quin model de bàsquet volem. Si volem un model de bàsquet d'equips només compradors o d'equips que formin, també. I si hi ha equips que formen, jo crec que d'alguna manera haurien d'estar doncs resguardats, protegits, perquè tinguessin inversions d'un altre tipus. Llei de mecenasga, la federació hauria de controlar aquests clubs que formen per d'alguna manera compensar-los quan deixen jugadors a la selecció. Tot això és una estructura difícil de canviar, però hi ha solucions perquè clubs que formen, que no només són nosaltres, que hi ha més clubs que formen, però sí que nosaltres potser som el club que més jugadors hem aportat a la lliga aquesta, a l'ACB, històricament, no? Doncs que sortíssim d'alguna manera ben parats.
Jordi, passen aquests 60 dies, ara són 54. No s'arriba a aquesta xifra d'aquests 125.000 dòlars. Què passa? O no hauria de passar res?
No hauria de passar res. Pues, bueno, pues, tindríem menys efectius per invertir dintre del bàsquet base i això aniria, com vaig dir abans, pues, bueno, aniria entre comentes, aniria morint. Bueno, és el que som i és el que hi ha. Tampoc, fem el que podem i al final no podem fer més del que no podem. Vull dir, la realitat és aquesta. És una realitat dura, però més val que la gent i tothom ho sapiguem, no? Vull dir, no és allò d'anar amagant res a ningú.
Ho dic perquè si no hi ha diners per formar, tampoc hi hauria diners per comprar.
Bueno, si no hi ha diners per formar, l'ASAT sí que té ingressos. I amb aquests ingressos, jo el que vull dir és que de l'ASAT que té ingressos, una part important va per al bàsquet base. Però si no podem formar, bueno, pues no aniran els ingressos aniran plenament al primer equip, i prou. Bueno, clar, això sí, identificació zero, nois de la pedrera zero, i, bueno, com fan altres clubs que també donen el seu producte, però cap de la casa. I a mi això no m'agrada gens.
I a més que els jugadors cada any surten més joves, no? O abandonen el Fiat Joventut edat més temprana, no? Com és l'Àlex Suárez, aquest últim cas.
Sí, però jo no diria que abandonen. Jo diria que hi ha clubs que poden permetre pagar les clàusules de rescissió i llavors pues, bueno, doncs ho fan i no és que abandonin. És que, clar, si contractualment està així i estem protegits així, doncs clar. I em diràs, i per què esteu protegits així? Doncs pues, perquè el nen de 13 anys ja va amb el seu agent, cada vegada van més joves i els contractes no són fàcils de fer. I, bueno, tot és una mica complicat. Però, escolta, a partir d'aquí, d'aquest missatge, també ets de llançar un altre missatge, jo crec que positiu. Crec que el club està viu, que la SAT i el club estan vius, que seguim sent el club que més formem, que hem d'estar orgullosos de fer-ho, que crec que els penyeros d'això ho estan molt, que seguim traient jugadors i que, escolta, que esportivament els últims anys doncs estem molt prou contents. Ens hem passat molt bé a l'Olímpic, hem sabut competir, hem anat als play-offs, hem anat a la Copa del Rei i estem més viu que mai. Ara, que hi ha dificultats, moltíssimes, i ja està, i hem d'explicar-ho, i això és així. No només la gent que gestionem això i que estem al front, ho dic entre cometes, ens hem d'empassar, no? Jo crec que és bo compartir-ho i compartir la realitat que hi ha en el bàsquet.
Doncs esperem que el Fiat Joventut pugui seguir amb el seu model de cantera. Tota aquella gent que ens escolta i vulgui col·laborar, com ho ha de fer?
Sí, doncs molt fàcil. Entrar a la pàgina web de la penya, que és www.penya.com, i una vegada aquí, doncs hi ha un banner que posa Save Joventut Model, i clica aquí i va a la plataforma directament. I a partir de 10 euros, doncs ja es pot ajudar. I després, a més, hi ha ple de regals de compensació, o sigui, regals en proporció dels diners que posis. És una campanya que dura, com tu dius, dura 2 mesos.
Ja et deixo. Què hem d'esperar, o què esperes per aquesta temporada 2015-2016? No sé si complicat igual el que es va fer la temporada anterior, amb absències importants, com la de Sitafa Sabaner, etcètera, etcètera. Com veus aquesta temporada?
Bueno, doncs, de moment, aviam, encara falta fitxar un 3.
Sí.
Hem de veure si tenim sort amb aquest jugador, que és prou important, i després ja ho veurem. Tampoc sé molt bé els altres clubs com estan, com s'han reforçat, com jugarem. Jo crec que hem de ser competitius, com sempre, i l'any passat ho vam fer molt bé. Jo no sé si serem capaços de fer el que vam fer l'any passat. Però bé, en tot cas, el que hem de fer és competir i mantindre'ns.
Uh-huh. Per cert, el cas Ourense et preocupa? O no creus que... O creus que hi haurà lliga, que començarà quan ha de començar i que la cosa no...
No, jo crec que tot començarà com ha de començar. Jo crec que arribaran a un acord. No sé si perquè l'Ourense pugui... Crec, per el que tinc entès, que tampoc sé gaire cosa, però que l'Ourense pugui pujar l'any que ve, crec. Per el que he llegit a la premsa.
Sí. No saps res més, dius, eh?
No.
Acabo. La penya aposta per la campanya Guanyarem, Jordi, que persegueix acabar amb els greuges de què és subjecte l'esport català?
Mira, la penya, com a penya, nosaltres estem enfocats a tindre un ventall d'opinions. Estem parlant de política ara mateix, em fas la pregunta, en directe, perquè és indestriable, encara que sigui així.
Sí.
Llavors, jo, com a persona física, no m'hi he apuntat, ja començo així, no m'hi he apuntat, i vaig parlar amb el Xavi Torres i li vaig explicar el perquè, perquè la gent no distingeix la meva persona, el meu pensament únic, amb el que represento, amb el qual intento estar al marge d'això, perquè represento a moltíssims pensaments diversos. Cada un, a nivell individual, doncs crec que té la llibertat de fer el que cregui més convenient. Per exemple, i no posaré cap oposició, a Salva Baldonado s'hi ha afegit.
Sí, Nacho Jové, també.
Doncs ho trobo perfecte i em sembla molt bé. Però a nivell d'institució crec que hem d'estar al marge.
Molt bé. Jordi Villacampa, president del Fiat Joventut, gràcies per parlar i passar avui pel bàsquet al dia.
Molt bé, bona nit.
I per cert, que cada vegada més gent vinculada al món del bàsquet, el que parlàvem ara amb Jordi Villacampa, s'atareix, la campanya Guanyarem, persones com Jacques Lakovic, Noé Jordana, Nacho Llobet, Elena Boada, Audi Norris o Josep Vives, expresident del bàsquet Manresa. Ahir, de fet, aquí al Bàsquet al Dia parlàvem amb Jaume Arnau, el nou president del conjunt del Bages, i ahir a la roda de premsa de la seva presentació, Josep Vives i Valentí Junyent, alcalde de Manresa, parlaven d'ell així.
Demanar-vos que no el deixeu sol. Que no el deixeu sol. Ni ell ni el seu equip de treball. No et deixarem sol, Jaume, no et deixarem sola. Perquè el bàsquet Manresa, l'ICL Manresa, té vida en la mesura que tots plegats siguem capaços de fer costat, de fer pinya i d'unir moltes forces, a vegades de poca gent, però de gent que s'ho creu i de gent que, com deia el diumenge l'altre dia en la presentació de l'equip, han convertit el bàsquet Manresa no en una manera de viure, sinó a vegades, i molt sovint, i gairebé sempre, en una raó de viure. Perquè venir aquí a encapçalar aquest projecte, avui, enmig de tantes i tantes dificultats, vol dir que s'ha de ser especial i diferent, i el Jaume és molt especial i molt diferent, ja el coneixereu.
A mi l'única cosa que em sap greu que s'hagi dit del Jaume Arnau és que és un home de l'alcalde, perquè els seus mèrits són tan extremadament més grans que el fet de que conegui l'alcalde i sigui amic de l'alcalde. Jo només vull deixar constància que és un home preparat, un home amb experiència en altres societats anònimes esportives, amb un bagatge en el camp de la gestió esportiva, necessària per assumir això. A mi, un vell president em va dir un dia que per ser president no es pot ser forofo. És una persona que té coneixements i està preparada, i diria que nosaltres li hem de desitjar tota la sort enfront d'aquesta nau.
Doncs diu Valentí Junyent que Arnau no és un home de l'alcalde, però el propi Arnau sí reconeixia ahir al Bàsquet al Dia que la primera persona que li va oferir la presidència del club és el propi alcalde. Més coses, hem de fer un cop d'ull a la pretemporada ACB.
Viu amb Ràdio Estel.
Cada dia, cada dia.
Bàsquet al Dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs pretemporada, un Barça que està d'estaix en camp a Andorra, donant a terme el que serà una setmana intensa de preparació, amb treball de força i resistència al gimnàs o tècnica individual i també tàctica. Tot plegat per començar de la millor manera una temporada que serà exigent i més després d'una temporada en blanc. Joan Creus, però, entén que la pressió serà més o menys la mateixa de tots els anys.
Aquí la pressió sempre és molt alta, el club és molt exigent. I no penso, i us ho dic sincerament, no, que la pressió nosaltres la sentim més o la puguem sentir més aquesta temporada que la temporada passada. Penso que sempre hi ha un nivell molt alt de pressió. Ara, si tu em dius, és cert que l'any passat no vau guanyar res, en tindreu més aquest any. Jo crec que això ho canviarem amb les ganes i amb la il·lusió que tenim d'assolir aquest nou repte, no? Tornar a mirar-nos-ho amb il·lusió i veient que estem capacitats per tornar a guanyar títols. Però al final, en definitiva, aquí, des que entres aquí fins a l'últim dia que estàs sotmès a un tipus de pressió, que ens adaptem i a partir d'aquí intentem fer la nostra feina, qualsevol, els jugadors, entrenadors, etc, per tirar-ho endavant.
El secretari tècnic blaugrana renovat una temporada més, que afirma que afronten una temporada, una nova etapa, molta il·lusió.
Bàsicament aquesta nova temporada, doncs, ens acabàvem uns quants jugadors, algun altre que seguien en contracte, tipus Mario Sonja i Plays, han acabat fitxant per la NBA, i per tant és veritat que ens hem trobat en una situació on hem fitxat 7 jugadors, però amb la intenció, com deia abans, no, de potenciar l'equip i de buscar els nostres objectius, de trobar-los. I amb això pensem que hem fet fort el joc interior, l'hem potenciat amb diferents jugadors. Penso que el joc interior respecte a l'any passat millorarà bastant. I llavors hem intentat, en el que és el joc de perímetre i el joc exterior, també buscar pinzellades de jugadors de qualitat que ens puguin donar aquest reforç que necessitem respecte de l'any passat.
I sobre la plantilla confeccionada, ara escoltàvem a Joan Creus, 7 cares noves, Arroyo de base, Ribas escorta, Perperoglu d'Ale, Bezenkov d'Ale pivot i Samuels la Wally Diagne de pivots. Els que no segueixen les baixes també són 7. Huertas, que per cert, Lakers acaba d'anunciar el fitxatge, oficialment fitxatge de Marcelinho Huertas, que signa pels Lakers. Jackson, Esonja, Place, Lampe, Todorovic i Boki Nadjor, que ha estat presentat ja com a nou jugador del Sevilla. I encara més coses, perquè Salva Arco, fins ara jugador de l'Ourense, ajudarà el Fenerbahçe de Cel Cobradovic i Josep Maria Izquierdo durant 3 setmanes. Alex Jorca fitxa pel Fuenlabrada. Todorovic seguirà un altre any al Dominion Bilbao Basket. Fede Van Laque, exestudiantes, torna a l'Argentina. Argentina i Canadà, líders de FIBA Amèrica, amb 6 i 5 victòries. I a la Lliga Femenina, l'Unis Girona espera anunciar demà el darrer fitxatge de la plantilla. La jugadora que arribarà per substituir a Rebeca Abramovic. La base eslovena va rescindir el contracte per motius personals. I a l'Eurobàsquet, Espanya que guanya... No, empata, 28-28. Doncs veurem què passa, eh? Espanya 28, Islàndia 28. Ho deixem aquí gràcies al Mario Ramírez, al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos també al Twitter i al Facebook. Demà més, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.